Ràdio Estel. Informatius.
És la una, us informa Pere Joventí, el 6. El ciberatac a l'Hospital Clínic segueix afectant a hores d'ara la plena normalitat d'aquest hospital. Des del centre hospitalari i el Departament de Salut treballen a hores d'ara per recuperar aquest sistema informàtic. De moment només mantenen la seva activitat urgent i l'hospitalització i demanen que no es vagi al centre si no és extremadament imprescindible. El conseller de Salut, Manel Balcells, de fet, s'ha mostrat preocupat per aquesta situació, tot i que ha garantit que tot ciutadà tindrà l'atenció que requereixi. Anem-hi en directe a Sílvia Muñoz.
Preocupat per l'afectació que està tenint el ciberatac a l'Hospital Clínic, Balcells ha volgut enviar un missatge tranquil·litzador a la ciutadania. Tothom serà atès, sigui al centre o un altre hospital.
Ens preocupa el tema assistencial. No és que ens preocupi, ens ocupa. Des d'ahir a primera hora, la resposta tant del SEM com de tots els hospitals de Barcelona ha estat exemplar per poder donar resposta i donar la cobertura necessària a tots els ciutadans i ciutadanes. És a dir, que ningú de la ciutadania pateixi en el sentit de que si li cal una assistència la té.
Balcells ha destacat que l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya dona cobertura a tots els hospitals i confia en la seva gestió. El conseller ho ha desvinculat de qualsevol atac específic contra els centres hospitalaris i ha assenyalat que el govern rep milions de ciberatacs.
Gràcies, Sílvia. N'estarem pendents. Aquest ciberatac també afecta de retruc tres caps de Barcelona, són el de Casanovas, Borrell i Les Corts. En aquests casos tampoc no poden accedir a les dades dels seus pacients i funcionen en paper, només s'hi atenen en aquests punts les urgències. De moment, com dèiem, no hi ha encara una previsió de quan es podrà recuperar la normalitat en aquests tres caps barcelonins com el mateix clínic. I els cantautors Joan Manuel Serrat i Maria del Mar Bonet estan sent investits a hores d'ara doctors honoris causa per la Universitat de Barcelona. La institució els està donant aquest migdia la màxima distinció per haver contribuït de manera decisiva a través del grup musical Els 16 Jutges a la renovació de la música popular catalana en el marc de recuperació de la llengua i la cultura contra l'extermini cultural que van patir durant el franquisme. I més qüestions, el monjo de Montserrat, Martí Roig i Coromina, ha mort aquesta matinada al mateix monestir benedictí. Tenia 85 anys i en feia 62 que era monjo i 55 que havia estat ordenat sacerdot. La missa funeral de cos present se celebrarà aquest dimecres a 3:15 del matí. Serà presidida per l'abat Manel Gasc. A Martí Roig, Joan, de nom de baptisme, va néixer a Barcelona un 5 d'abril de 1937. Va entrar al noviciat el 1959 i va fer la professió solemne el 1963. Va rebre l'ordenació sacerdotal el 24 de juny de 1967. I d'altra banda, el punt quilomètric on aquest diumenge van morir 3 adolescents a Camarles, a la TV-3022, era un punt conflictiu de la xarxa viària. Ho ha afirmat l'alcaldessa del Perelló, Maria Cinta Lleó.
Aquesta carretera, com tot, sempre hi ha algun punt conflictiu. Aquest, en concret, més aviat ha passat alguna cosa, però sense cap mort. Quan baixen, al revés de com anaven ells, quan venen de rasquera, cal agafar la curva, com que van la pendent del terreny ja ho porta, van una miqueta de pressa, i la curva s'agarra malament, però per això allí estava la protecció d'aquelles New Jersey.
Lleó també ha explicat que encara es desconeixen les causes d'aquest sinistre i que ara estan investigant què va poder passar perquè el cotxe del jove sortís de la via. Aquest matí, un centenar de veïns han fet 3 minuts de silenci en record de les víctimes al Perelló. I el Tribunal Suprem ha confirmat la condemna de 6 anys i 3 mesos de presó imposada a un advocat laboralista de Barcelona que es va apropiar dels 225.000 euros d'una indemnització per acomiadament improcedent d'un client seu. La justícia el condemna per un delicte d'apropiació indeguda agreujada pel valor de la defraudació i, a més d'una pena de presó també i una multa, també haurà de retornar els diners que va robar al seu client. Moment ara per a la informació esportiva amb Anna Closa.
Nou capítol de racisme i xenofòbia en un partit de futbol infantil a Barcelona. Els Mossos d'Esquadra han identificat i denunciat un home de 49 anys que va proferir insults racistes a un nen que jugava un partit de futbol al camp municipal de futbol Menorca al barri de Sant Martí. L'àrbitre del maig va decidir suspendre el partit seguint el reglament federatiu i al cap d'una estona una patrulla dels Mossos d'Esquadra es van apropar fins a la instal·lació per identificar l'home i formalitzar la denúncia per la via penal per un delicte d'odi. D'altra banda, el pare del menor i que va ser víctima dels insults que va presentar una denúncia contra l'agressor a comissaria. En aquest sentit, la policia catalana ha recordat que al camp de futbol la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància no tenen cabuda i ha demanat que l'aficionat gaudeixi del partit i respecti el rival.
Gràcies, Anna. Us deixem de nou amb el matí a Ràdio Estel amb Mercè Raga. Nosaltres tornem, com sempre, amb més notícies a les dues.
Ràdio Estel.
L'actualitat que esperes amb anàlisi i rigor al punt de les dues. Estel Migdia, amb Xavi Toscano. De dilluns a divendres a partir de les dues, tota la informació i els seus protagonistes a Ràdio Estel. Estel Migdia, amb Xavi Toscano. Et guiem cap a l'actualitat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. El magazín del matí a Ràdio Estel.
Sis minuts que passen ja de la una. Olga Vallejo,
digues.
A veure, ahir gran dia que es va viure a la Seu Vella de Lleida.
I tant.
I ara ho repassarem, sens dubte, en aquesta recta final del programa d'avui, que després parlarem amb l'Andreu Prados, que ens ha de donar les claus per dissenyar, per crear un bon esmorzar, un esmorzar saludable, perquè ara ho estàvem dient, no? O sigui, estem tots que a la mínima ens posem malalts. Què ens està passant?
Pregunta-li si un segon esmorzar pot ser un bon antídot.
Almenys per argumentar-ho, no? I per reforçar aquesta idea. Doncs d'aquí res, amb l'Andreu Prados parlarem d'això, de quin és l'esmorzar ideal més saludable, també a cada franja d'edat, eh? Perquè l'Andreu també ens parlarà d'això, a cada edat, que és el que ens convé. Dit això, ara sí que amb l'Olga volem posar la lupa, perquè volem posar la lupa concretament en un aniversari. Els primers 10 anys del Posa't la Gorra a Lleida, la iniciativa impulsada, com ja sabeu, per AFANOC.
Sí, perquè ahir a la Seu Vella de Lleida va tenir lloc el Festival Solidari, que dona a conèixer la realitat del càncer infantil i també per recaptar fons per mantenir els serveis gratuïts que l'entitat ofereix a les famílies. Si et sembla, per conèixer els detalls de la festa, saludem a la Maite Montañés, que és presidenta de FANOC, l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Jo sóc la Rebeca Ríos, que sóc la responsable de comunicació de la FANOC Lleida.
Hola, Rebeca, perdona, que t'he rebatejat. Rebeca Ríos, sí. Ara, sí. A veure, si algú va una mica despistat, que vagi clicant www.afanoc.org. Ja en parlarem ara de FANOC, però explica'ns, ahir 5.000 assistents, 8.000 gorres solidàries repartides. Què suposa que seguin comprant gorres solidàries?
Doncs la veritat és que nosaltres sempre ho diem, que sembla mentida, però que amb una gorra es pot fer molta màgia i podem fer moltes coses. Per nosaltres, que la gent es posi la gorra, totes les gorres sumen, però és la campanya més important que tenim de captació de fons i ens permet, amb molt bona part, el poder continuar amb la nostra tasca d'acompanyament a les famílies, a les que oferim diversos serveis d'atenció psicosocial i de forma gratuïta. I amb les gorres, doncs, podem fer realitat aquest projecte.
Ahir, a més del manifest que varen llegir quatre nens i nenes explicant l'experiència de viure la malaltia del càncer, hi va haver una vintena de tallers, zones dedicades als contacontes, rues festives amb batucades, comparses, actuacions de corals, castellers, un grup d'animació... Com va anar la festa?
La veritat és que va ser una festassa, era el que volíem nosaltres, sobretot per celebrar que portem 10 anys a Lleida tenint a les famílies, per celebrar que portem 10 anys fent aquesta festa del Posa't la Gorra, i sobretot per agrair a la gent que any rere any doncs puja fins allà a la Seu Vella, ens acompanya i ens dona suport per poder continuar endavant. Llavors, la veritat és que va ser un rodó des del temps que ens va acompanyar, perquè va fer un sol esplèndid i, bueno, vam omplir la Seu Vella, com intentem fer-ho cada any, però aquest encara amb més motiu, doncs de tot tipus d'activitats, per tots els gustos, per totes les famílies, i aquest any, com bé deies, doncs hi havia aquest espai de contacontes perquè ho volíem dedicar als contes, a través dels quals doncs poder explicar i que la gent conegués una miqueta més la història de la FANOC, i la FANOC a Lleida, sobretot.
A veure, per si encara hi ha algun despistat, explica'ns, has donat ja alguna pista, aquesta atenció que feu des de FANOC, però què feu des de FANOC, on hi ha alguns projectes com Posa't la Gorra, que és un dels més coneguts, o la Casa dels Xuclis?
Correcte, nosaltres com a FANOC, com a entitat a tota Catalunya, estem presents als hospitals de referència, a Vall d'Hebron i a Sant Joan de Déu, no? En el moment en el que els nens o nenes s'ingressen als hospitals per un diagnòstic de càncer. En el cas concret de Lleida, que nosaltres no tenim oncologia pediàtrica, llavors tots els nens que diagnostiquen aquí a Lleida o no, que hi ha la sospita de que tenen un càncer, doncs es deriven directament a Barcelona. Llavors nosaltres ja estem presents allí als hospitals. Després, com bé deies, disposem de la Casa dels Xuclis, que és aquest recurs que oferim a les famílies on hi ha 25 apartaments, doncs perquè es pugui estar allà allotjades mentre requereixen que estiguin a prop de l'hospital, no? Potser no necessiten estar ingressades, però sí a prop de l'hospital per fer tractaments o seguiment. I es poden quedar allà també de manera gratuïta. I després contem, a banda de amb la seu de Barcelona, també tenim seu a Tarragona i nosaltres aquí a Lleida, perquè les famílies, un cop s'hi donen l'alta hospitalària i retornen a casa seva, no vol dir que el procés s'hagi acabat, sinó que el procés continua i sorgeixen unes necessitats diferents. Nosaltres aquí disposem d'una treballadora social que fa tota l'atenció social, després disposem de servei d'atenció psicològica perquè continuen necessitant d'un servei d'atenció psicològica que moltes vegades s'ha iniciat mentre la família està a Barcelona, perquè a lo millor aquí s'han quedat pues, o l'altre pare o la mare, els germans, si també ho requereixen. I després, a través també del nostre voluntariat, doncs, també podem oferir voluntariat a domicili. Penso que moltes vegades doncs, el nen o nena, quan retorna a casa seva, no vol dir que pugui recuperar la normalitat, no? La seva vida. Potser no pot anar a escola. Llavors oferim aquest servei que dona una mica de respir als pares, no? Que són els principals cuidadors i que en aquella estona que està el voluntari a casa doncs poden fer alguna altra cosa i també permet al nen i nena trencar una mica amb la seva rutina. I a banda, nosaltres també organitzem doncs, diferents activitats d'oci lleure que permet que els nens, les nenes, els adolescents, els joves i les famílies doncs, puguin trobar-se i compartir experiències, perquè al final doncs, entre ells, entre iguals, no? Entre famílies que estan passant per la mateixa situació, doncs potser és qui millor se poden entendre, no? Entre ells i compartir aquests moments que els ha tocat viure.
Rebeca, ahir celebrau els primers 10 anys del Posa't la Gorra a Lleida, però la campanya va arrencar el 2001 amb aquesta voluntat d'eliminar els estigmes i tabús que envolten la malaltia del càncer infantil. Diries que al llarg d'aquests anys ens atrevim més a apropar-nos, a parlar i a escoltar sobre el càncer infantil i juvenil?
Clar, nosaltres, sobretot, en aquest sentit, hem fet molt treball a les escoles, perquè després de la família, doncs, a l'espai més important de desenvolupament per un infant o un adolescent doncs, és l'escola, no? Els seus companys i els seus mestres. I llavors, una bona part de la campanya del Posar la Gorra la fem a les escoles, no solament durant la campanya, sinó durant tot l'any amb xerrades, perquè volem doncs, que els infants i joves que en algun moment se puguin trobar, que tenen un company o una companya amb aquest diagnòstic de malaltia, doncs, que puguin conèixer una miqueta més la realitat d'aquesta perquè el puguin acompanyar també, no? I que tinguin aquesta empatia. De fet, a les xerrades li hem posat el nom del projecte, se diu Tastem l'empatia, no? Que els hi fem una mica doncs, donar aquesta informació bàsica per poder trencar aquests tabús, no? Perquè algunes vegades doncs, en alguna escola te podies trobar que te feien preguntes com tipus el càncer s'empegue? No, el càncer no s'empegue, no? O que els mestres que s'hi trobin amb un cas també els hi fem assessorament i que puguin donar a conèixer als companys d'aquest nen o aquest nena que està malalt, doncs que el puguin incorporar a la dinàmica de la classe perquè és un nen que forma part de la classe però que eventualment doncs no pot assistir presencialment. Però és molt important que el tinguin present i que l'incorporin a la seva rutina, no? I també doncs, que en el moment en què aquest company o companya doncs, torni, doncs, puguin entendre què és el que li passa, no? Doncs que potser doncs, no pot jugar a fer curses perquè se canse, no? Mm-hmm. Potser pot jugar amb una altra cosa, no? O donar-los també eines de com poden fer aquest acompanyament a la distància. Doncs ara disposem molt de les noves tecnologies que en tot això ens han ajudat. Doncs que de tant en tant el puguin fer una videotrucada, no? Que el puguin enviar doncs, cartes, no? Que puguin fer doncs, tot aquest tipus de coses és el que treballem a les escoles perquè tant els professors, però sobretot també com els companys i companyes d'aquest nen, doncs puguin saber com acollir-lo un cop aquest nen retorni a la seva vida el més normalitzada possible, que és el que nosaltres treballem molt, la normalització de la malaltia. Mm-hmm.
Per qui ahir no estigués a Lleida, però vulgui col·laborar comprant una gorra, s'ha d'esperar l'any vinent o pot estar tranquil perquè hi ha diversos punts que al llarg de l'any podem anar comprant la gorra?
Sí, la gorra de qualsevol punt de Catalunya es comprar online a través de la botiga solidària que tenim a la pàgina web, com bé deies abans, de fanoc.org. Allí es pot comprar la gorra. I després allí a la pàgina, amb aquesta pàgina web, també es poden consultar els punts de venda dintre de l'apartat del posar la gorra. És veritat que a Lleida doncs, ha funcionat ara mateix molt bé la campanya i molts dels nostres punts de venda les han esgotat. Nosaltres aquí a l'oficina encara ens queden algunes, però si no, la gent a través de la botiga online també la pot comprar. No solament la gorra, que és potser el símbol que més es coneix, però nosaltres també disposem de tot un merchandatge amb diferents barems de preus que també ens ajuden molt a poder continuar amb aquest acompanyament que creiem tan necessari per la de família.
I si entrem a la web també a fanoc.org, el que veurem és que podem ser voluntaris, que si algú està escoltant ara i diu és que a mi m'agradaria ajudar la Fanoc d'alguna manera més activa, més enllà de comprar una gorra o altres productes de merchandising, també es pot fer.
Exacte, sí, sí. Nosaltres, per sort, ho diem sempre, que el voluntariat és una de les claus del nostre projecte i que sense ells doncs no seria possible. Només per posar un exemple de la festa d'ahir, nosaltres ahir disposàvem a la Seu Vella de vora 80 voluntaris, perquè penseu que l'equip tècnic, que la delegació són 4 persones i una festa tant d'aquesta magnitud no es pot fer només amb 4 persones i, per tant, si no fos per ells, pels nostres voluntaris, seria impossible fer aquesta festa del posar la gorra. I després també disposem, com us deia, us explicava abans, doncs d'aquest voluntariat a domicili, que també és un voluntariat molt necessari. Després disposem voluntaris també doncs, que ens venen un cop a la setmana aquí a la nostra seu per fer diferents tasques que puguem necessitar. Tenim voluntaris més de cap de setmana que ens poden ajudar doncs, a estar present en una fira o en alguna activitat doncs, venent el nostre merchandatge. Vull dir que qualsevol que tingui aquesta inquietud, aquesta il·lusió de poder donar-nos aquest cop de mà, doncs segur que trobem la manera, la disponibilitat i la feina que ens pugui fer. També tenim voluntariat als hospitals, per descomptat a Barcelona, a la Casa dels Xuclis. Vull dir que hi ha moltíssimes formes de col·laborar amb el nostre projecte.
Doncs recordem la web a fanoc.org. Rebeca Ríos, de Fanoc, moltíssimes gràcies i felicitats per aquests primers 10 anys de Posa't la Gorra a Lleida.
Moltíssimes gràcies també als mitjans de comunicació perquè també ens ajudeu molt a fer arribar el nostre missatge.
Molt bon dia, una abraçada.
Igualment, moltes gràcies.
Nosaltres som el magazín del matí a Ràdio Estel.
Vinga, va, 2 minuts que passen d'un quart de dues ja. Pere Juventí, Balcells, com estàs?
Bon dia.
Molt bon dia.
I començant la setmana amb força.
Amb força. Mira, ara parlarem d'energia, de com podem començar el dia, millor dit, amb l'Andreu Prados. Però abans, si us plau, per on passa l'actualitat a aquesta hora, sobretot els temes que ens esteu preparant per l'Estel Migdia?
Doncs mira, Mercè, com no podia ser una altra manera, l'actualitat passa encara per aquest ciberatac d'ahir diumenge a l'Hospital Clínic de Barcelona, que a hores d'ara encara complica el que fa, doncs, el que és, diguéssim, la rutina d'aquest hospital de Barcelona. Fins ara l'atac ha provocat la suspensió de 150 cirurgies no urgents, unes 3.000 visites a consultes externes i 500 extraccions. L'Agència de Ciberseguretat diu que l'atac és molt sofisticat i que s'ha perpetrat des de fora d'Espanya. Ara, fa molt poca estona, el conseller de Salut, Manel Balcells, també ha dit que estan ocupats treballant en solucionar aquest ciberatac i que tots els ciutadans de Catalunya que ho necessitin tindran atenció, sigui a l'Hospital Clínic o bé sigui en un altre hospital. Sobre com canvia el dia a dia d'un hospital quan es pateix un atac d'aquestes característiques, en parlarem d'aquí una estona amb Raül Ceresuela i és delegat del Sindicat d'Infermeria del SATSA de l'Hospital Vall d'Hebron. Ens explicarà doncs una mica com ho pateixen i com ho viuen. Atac informàtic al marge. Mercè, avui la Fundació Bofill ha posat números a l'abandonament escolar a casa nostra. Gairebé un 17% dels alumnes abandonen els estudis en l'etapa obligatòria. És la xifra més alta Mercè, de fet, de tota la Unió Europea. I en política també us explicarem que a pocs dies del 8M, Dia Internacional de la Dona, i a poques hores també d'una votació clau per reformar la llei del Només Sí és Sí al Congrés dels Diputats, els dos socis del govern espanyol segueixen dividits. El president del grup d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, ha dit a Catalunya Ràdio que veu difícil tancar un acord avui abans de la votació de demà, i la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha demanat la màxima unitat als seus socis de govern, a Podemos, per poder votar demà de forma conjunta, tot i que Podemos ja ha dit que demà votarà en contra d'aquesta moció socialista. Per tant, doncs, a les portes del 8M no hi hauria aquesta unanimitat en el si del govern de Pedro Sánchez.
Doncs estem molt pendents de totes aquestes notícies que ens has explicat, Pere, en el punt de les dues, a l'Estel Migdia, amb Xavi Toscano i tot el seu equip. Gràcies, Pere.
Allà hi serem. Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona, i els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Tenim un presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és l'Albuesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
El pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció, Paula Moreno.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. La proteïna.
Vinga, com ja sabeu, cada 15 dies és moment de donar un cop d'ull a la nostra alimentació, a l'espai de nutrició del programa La Proteïna, i avui, Marta, parlarem d'esmorzars.
Sí, encara que potser ens costi, Mercè, perquè tenim son, l'esmorzar ha de contenir els nutrients suficients per encarar el dia amb energia i vitalitat, i per això, com deies, és important que sigui un àpat sa i saludable.
Doncs per recordar-nos com preparar un bon esmorzar, avui és un plaer rebre finalment a l'estudi de l'Andreu Prados. Andreu, com estàs?
Molt bé, Mercè, un plaer tornar a estar aquí amb vosaltres.
I nosaltres de veure't. Bé, que ja, de fet, l'última vegada que vas participar
al gener,
vas venir,
no?
Aquí. Sí, exacte, sí, sí. No? Que gairebé dèiem, ostres, sense la mascareta, no sabem reconèixer l'Andreu.
Després de 3 anys...
Sí, o no? Clar, nosaltres et vam conèixer amb mascareta.
Cert, cert.
I de cop i volta és com que, mare meva,
quin canvi,
qui és, no? Però ja sort que et reconeixíem.
Aquest és l'Andreu, no?
Aquest doncs l'han canviat. Andreu, que estàs d'enhorabona. Felicitats,
sí,
pel doctorat, eh?
Moltes gràcies.
Doctor en comunicació científica i en nutrició, que això ho hem d'afegir a la llista de càrrecs de l'Andreu. Ell és farmacèutic i dietista nutricionista especialitzat justament en aquesta comunicació científico-mèdica i professor del grau en nutrició humana i dietètica de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Tu has esmorzat avui, Andreu, no? Entenem?
Sí, avui he esmorzat i molt d'hora, de fet, a les 6 del matí perquè vinc de fora, però sí, intento esmorzar cada dia, m'ajuda.
Clar, això és que hauria de ser obligatori, però hi ha tanta gent que no esmorza. Què li diries a aquesta gent que no esmorza, Andreu?
Clar, el problema de no esmorzar és que després mengem el que no toca, no? Si fem aquest primer àpat i el fem bé, és com si comencem amb energia, pensem millor... Llavors jo li diria a aquesta gent que esmorzar, que intenti a poc, perquè és impossible passar de no esmorzar a esmorzar perfecte, no? Però que provi, perquè rendirà més a la feina, estarà de més bon humor, si practica algun tipus d'esport ja era millor, i és com començar també, no, el dia d'una manera diferent, no? Perquè sense esmorzar és bastant dur aguantar moltes hores.
I a vegades esmorzant també, eh, Andreu? Sobretot si és un dilluns així una mica rufo.
Un dilluns, sí.
Clar, després hi ha, que això per ser-ho parla amb un col·laborador del programa, el Ramon Pardina, que ell diu que sempre esmorza el mateix.
Mm, veritat,
mira. Clar, això és bo perquè, clar, quan parlem amb vosaltres sobre nutrició, no, doncs aconselleu doncs, que cada dinar, cada sopar sigui, diguéssim, que canviï, no? Hi hagin diferents tipus de nutrients i que sigui equilibrat. Hauríem d'esmorzar sempre el mateix, variar cada dia, tu què aconsellaries?
Aquesta pregunta jo te la plantejo. Oi que no dinem ni sopem cada dia el mateix?
No.
Doncs
no.
Esmorzar hauríem de tenir imaginació més enllà del que sempre ens han dit, llet i els cereals de l'esmorzar. Això és una fórmula estàndard que ens volen vendre, no, amb les marques de cereals d'esmorzar, però més enllà d'això, imaginar això el poder. Jo, per exemple, avui he esmorzat un iogurt i un plàtan.
Un iogurt i un plàtan.
Senzill. Perquè no tenia més temps.
Fins a quina hora pots aguantar així?
Això he aguantat fins a les 10.
Val.
Esmorzat a les 6 i fins a les 10. A mitjan matí es pot fer un segon esmorzar, que això és una opció. La gent que, per exemple, no tingui gana quan es llevi del llit, que és l'habitual molts cops, pot fraccionar-lo amb dos. Llavors, a mitjan matí m'he fet un cafè amb llet i un entrepanet petit. Llavors, bueno, és una opció de, si no et cap amunt, dividir-lo amb dos. I molta varietat, el que deia la Marta, des d'un dia un bol de iogurt amb cereals i fruits secs, un altre dia amb el cafè amb llet i la peça de fruita i alguna torrada. Imagina això, el poder.
Clar, jo és que aquesta pregunta, ara diràs, mare meva, no me l'han fet mai, però sí. Jo crec que justament hem de reivindicar, sobretot per aquells oients que no esmorzen, que en sabem que en són molts, perquè és important, no?, el fet de... Què estem perdent si no esmorzem? Vull dir, molts experts, i tu, Andreu, ens ho podràs confirmar, és l'àpat més important del dia? És així?
A veure, l'àpat més important, això tenia sentit abans, quan, per exemple, estàvem tot el dia al camp, no?, amb esforços físics i demés. Actualment, jo et diria, depèn del tipus de feina. Perquè si, per exemple, jo que faig una feina d'oficina, d'estar assegut, no seria l'àpat més important, seria un dels més importants, però depèn, no? És important, sí, el mes a mi tampoc m'agrada tenir tant de protagonisme, però sí que diria que igual que el dinar i que el sopar, no?, que és un àpat més i que li hem de donar la importància que es mereix.
I estàs d'acord amb allò, també, un altre clàssic, un altre tòpic.
Cert.
Esmorzar com un rei, dinar com un príncep i sopar com un pobre. Això seguiria una mica aquesta mateixa, no, línia que tu deies. Potser anys enrere era així, però ara
actualment
ja no.
Actualment, que ens movem molt poc...
Clar, és que ens movem molt poc.
És un problema, no? Llavors, clar, si em dius m'aixeco i vaig a fer algun tipus d'esport o vaig caminant a la feina, que he sentit... que aquí hi havia una persona que venia amb bici, no?, des de les CEPs a l'Araia, m'ha cridat l'atenció.
L'Uri, el nostre company.
Llavors, esmorza perquè realment ho necessites. Si esmorzem per sentar-nos assegut, o aquesta gent que es desplaça tot arreu amb moto, no?, és sedentari total, això.
Total.
Llavors, aquí esmorzar, bueno, hauríem d'adaptar, de valorar cada persona per separat. No? Jo sempre m'estic referint a persones sanes. Hi ha gent que potser necessita algun tipus de dejuni o d'esmorzar específic, però en persones sanes, bueno, intentar d'alguna manera encaixar-los.
I si ja acotem més, una mica més el tema, què es considera un esmorzar sa i saludable? És a dir, quin tipus de nutrients o d'aliments hauria de tenir més enllà del que tu comentaves, els clàssics, el got de llet amb cereals, no? El que són, diguéssim, fórmules ja una mica més, potser passades de moda o caducades.
Sí, sí. Pues mira, un esmorzar saludable es parla molts cops de la fruita millor amb peça que no amb suc, això és important.
Ah, sí?
Perquè
és millor un peça que no amb suc.
Quan tu menges la fruita amb suc, t'estàs menjant moltes més racions de fruita que un suc de taronja. Fàcil, que si es fas amb suc, tres taronges, mínim, el porta.
Sí.
El sucre, no? Perquè al no estar la fibra de l'aliment, aquest sucre, diguem que s'absorbeix més ràpid, no? Llavors, la fruita sencera, idealment, algun làctic i, per què no, un cereal, per exemple.
Seria
una fórmula estàndard d'una persona, pues, que és força activa, no? I que l'espera tota la jornada pel davant.
No has dit cafè, eh? El cafè aquí no ha sortit.
Molt bona observació.
En aquesta fórmula esmorzar.
El cafè, a veure, jo sempre dic el mateix. Si no en prens, no està justificat començar a prendre'n. Però si en prens, l'autoritat, per exemple, europea de seguretat alimentària ens diu fins a 4 o 5 tasses al dia, que serien aquests 400 mil·lígrams. 4
o 5 tasses al dia?
Sí, 400 mil·lígrams de cafeïna. Sí. Cafè, em refereixo a cafè, cafè petit.
Curtet.
No? Cafè curtet. Mm. Ojo, però amb aquest
trobo
cafè...
Trobo que és bastant, eh?
Sí, és com el tope. No? El tope fins a aquest punt, no? Fins als 4 o 5 tasses de cafè.
Clar, entenc que això canvia si t'hi poses sucre, no? I si afegeixes moltíssima llet.
Cafè torrat natural, sé que seria l'ideal. Ojo, perquè, per exemple, el cafè d'hostaleria porta molt més cafeïna que el cafè que ens podem preparar a casa. Això és important.
Ah, sí?
No? Sí, o sigui, porta molt més cafeïna, és més intens. No?
I a partir de quina edat es recomana prendre cafè?
Molt bona pregunta, perquè, de fet, a veure, no hi ha un consens. Els nens, d'entrada, si no prenen cafè, no cal.
Millor.
Però sí que és cert que, mentre em preparava l'entrevista, he vist que, per exemple, l'Associació Americana de Pediatria diu que en la franja de 12 a 18 anys, una tassa de cafè al dia es podria considerar saludable.
De 12 a 18 anys?
Abans no. O sigui, abans dels 12 anys sí que aquí són bastant... tajants, no? Que no. Però a partir dels 12 al 18, que si es pren cafè, pues que una tassa de cafè al dia ells ho consideren saludable.
I si parlem de te?
El te és semblant al cafè, al final, perquè porta la teïna, que químicament és molt semblant a la cafeïna, i estaríem al mateix nivell. Una altra opció és prendre's el te verd sense teïna, que està igualment bo. No. I l'únic...
Que treu, diguéssim, l'estimulant, no?
Però el té és igual, que el cafè químicament és el mateix.
Val, químicament és el mateix, però, Andreu, tu si haguessis de recomanar, no?, amb un esmorzar saludable, que estem parlant avui, a la proteïna, què recomanaries millor, beure cafè o beure te?
Doncs mira, a nivell de propietats, el te porta molts polifenols. El te verd, per exemple, és una meravella, no?, perquè antioxidants, polifenols... El cafè també, però potser no tants. Llavors... Si em diguessis una recomanació, un te verd seria molt bona opció. O un te de fruits vermells del bosc, també.
Per exemple.
Però també la clau és variar. No fa falta obsessionar-se, perquè cada dia tornaríem amb el mateix. No?
Allò que dèiem al principi, no?
Cada dia te verd, sí. Pues, pots ser pesat. No, pots fer un cafè amb l'esmorzar i a mitja tarda el te verd, per exemple. Llavors seria trobar aquesta varietat.
També n'hi ha que hi ha persones que els agrada fer esport abans d'anar a treballar. Nosaltres, bé, no ho sé, Mercè, jo diria que no... Diguéssim que... Bé, tu baixes en bicicleta, sí. A vegades. Bé, doncs per la Mercè, per exemple. Com s'haurien de repartir els esmorzars? Abans de fer exercici, després, comentaves tu, no?, que potser es pot fer amb dues tongades.
Doncs pues mira, si fas exercici, seria com algun carbohidrat abans de fer l'exercici. Mm-hmm. Per exemple... un parell de torrades, amb una mica de proteïna, perquè com hi haurà desgast, no?, durant la pràctica deportiva, i en acabar, també no estaria més, pues, un carbohidrat pot ser de més fàcil absorció, com per exemple un batut de iogurt amb fruita. Així fas com tota la pèrdua que haguis pogut tenir, el desgast de glicogen durant la pràctica, després fas algun carbohidrat senzill i ja ho tindries. No?
Perquè potser no és la teva àrea d'especialització, i és així perquè tu ets nutricionista, però, sí. Però quan és a dir, la gent que vol perdre una vida més saludable també, en harmonia amb la dieta, i volgués començar a fer una mica d'exercici, doncs per començar amb més energia al dia, quina pràctica recomanaries diària per fer abans d'anar a treballar?
Molt bona pregunta. De fet, l'exercici s'està veient que la clau és l'equilibri entre aeròbic, caminar, i anaeròbic. Per exemple, fer peses al gimnàs, no? Llavors, caminar és suficient. A vegades ens obsessionem molt en hàbits estrictes de he d'anar al gimnàs i ho acabem una sense rutina. Complir. Llavors, a nivell de rutina, caminar, perfecte. Si pot ser després dels àpats, millor, perquè ens ajuda metabòlicament. Això s'ha vist, no? Gent, per exemple, que a mesura que envellim ens costa més controlar el sucre. Després de dinar i sopar, quan faci bon temps, no? Però intentar aquesta mitja horeta és ideal per controlar els nivells de sucre, no?
I llavors, això de bon matí també, eh? Ens prenem bon una mica també de carbohidrats, sortim a passejar uns 20 minutets.
Exacte. I després seguim després no, si és només caminar, després potser no caldria falta allò que us he dit dels carbohidrats senzills de la fruita i tal, perquè no has cremat tant com per fer aquest aport, no? Però sí que caminar és fantàstic, eh?
N'hi ha que, abans tu mencionaves el tema dels batuts, i hi ha gent, no, que s'emprèn de batuts energètics amb vitamines i potser els superaliments, que en parlàvem molt l'any passat i ara potser ja no estan tan de moda.
Sempre surten.
Sí, sempre treuen al cap. No sé si tu proposaries algun d'especialment nutritiu per començar el dia.
Aquí faré dos matisos. El concepte superaliment és màrqueting?
Sí, a veure, o sigui, explica'ns aquí, això de superaliments.
Superaliment, no hi ha cap aliment que sigui imprescindible. Ara. Això ho hem de tenir clar. Llavors, no ens obsessionem perquè si pel que sigui no podem prendre llet, no? O pel que sigui el que dèiem del làctic, no passa res. Llavors, hem de trobar, anar a un dietista nutricionista que ens assessori a fer la substitució, no? Un dels batuts preferits, bueno, jo sempre sóc partidari dels que són de temporada. Ara que encara estem en època de cítrics, un que surt molt bo és el de taronja, pastanaga, perquè no algunes fulles d'espinacs, i amb un toc al final de pol·len.
Carai!
Que va molt bé per
les defenses, mucoses, no?
I també per protegir la mucosa intestinal. Uh-huh. Aquest seria un d'ara típic. I depèn de l'estació, no?
Perdona, i això tot batut? És a dir, el suc de taronja, poses la trossets de taronja, eh? Et refereixes? No suc de taronja.
Aquí, bueno, hi hauria el matís que si ho fem liquat, després ens prem la fibra i si fem si em dius què és millor, entre un suc de taronja recent exprimut o un liquat que li posem altres coses, el liquat ens estaríem prenent la fibra. Llavors, d'alguna manera, compenses una mica, no?
Val.
És una excusa per prendre aquests antioxidants que dèiem abans.
Seria un superbatut.
Superbatut, sí, més o menys. Aquest nom és una mica... Però sí, més o menys. Super esmorzar. La cançó d'opcions d'esmorzar, podríem seguir...
I seguir, Andreu. Doncs va, seguim, perquè podem produir aquesta varietat, no? Aquí, avui parlem amb l'Andreu Prados de quin seria l'esmorzar saludable, i es caient també a l'edat i a la franja, no?
La franja d'edat és important, no? I també la varietat que molts cops no tenim assumit, però pot ser caps de setmana, per exemple, que tenim més temps. Imagina que hem de fer una excursió o hem de sortir el dia...
Sí.
Pues per què no un esmorzar més complet, no? Des de un ou remenat...
Ep, això ja seria esmorzar de forquilla?
Més o menys, seria el matís aquest.
Fem una cosa, és que ens acaba d'escriure la Valentina des de Barcelona, que diu, una de les... Us estic escoltant,
mira,
diu,
perfecte,
salutacions a l'Andreu. Diu, una de les tradicions de casa nostra, em diu la Valentina, és l'esmorzar de forquilla, ara que en parlàveu.
Molt bona pregunta.
Diu que ara també se'n diu brunch. Diu, volia saber, primer de tot, l'opinió dels brunch que té l'Andreu, si és un esmorzar més fort, no?, perquè t'estalvies del dinar, a favor, diu Andreu, d'aquestes fórmules més modernes?
Clar, aquí a favor, per exemple, podríem fer-lo a mig matí i ens serviria com un esmorzar a dinar, i llavors, sobretot, si després tenim un dia físicament interessant, no?, en el sentit de dir que ens hem de moure, i la clau aquí seria...
M'agrada aquest curs.
Físicament, perquè clar, imagina't, si em dius, mira, és que m'he de fer aquest això, però em poso tot el dia a mirar un intensiu de sèries a Netflix, no.
Això és més avorrit.
No.
Però sí que si tenim un dia que sortim amb la família...
Sí.
No?
Pues... sí.
I la segona clau és què porta aquest brunch. Això és el que em preocupa més. A mi. Perquè si em dius, per exemple, uns ous remenats amb unes torrades d'hummus o albocat...
Que bo.
Bo, pues sí.
Fantàstic. Home. És un esmorzar que tens la proteïna, no?
Sí.
Tens el carbohidrat i de postre, per què no? Unes rodanxes de...
És que això és boníssim.
De pinya... Clar, es
troba el problema, punt. Això el problema és fer-ho, perquè és que si nosaltres, jo penso que cada matí ens portessin un esmorzar d'aquest que dius tu, equilibrat, divers, cada matí, no ens faria per
aquí
res.
Aquí diria un consell, clar... que molts cops ens centrem en els resultats... I llegeixo bastant d'hàbits i a mi m'agrada molt de dir deixem els resultats i centrem-nos amb els hàbits que nosaltres podem fer cada dia. Mm. Si ens bloquegem una petita estona, igual que estem mirant la televisió, que ens dutxem, sí, que llegim, sí, etcètera, és una estona cada dia, uh-huh, i no ens compliquem la vida, perquè, com es deia, si ja tenim el pa, imagina't, el tallat i congelat, que només sigui posar al forn, i ingredients saludables a la nevera, és bastant, bastant fàcil.
Bé, són aquells, potser, 10 minuts de mandra, no? Que en lloc de...
En lloc de dormir,
de seguir,
no?
Exacte.
Es troba la prioritat.
Com deies, Andreu, el tipus d'esmorzar també varia en funció de l'edat i l'activitat diària que fem. Què et sembla si repassem un parell o tres de franges d'edat i a veure quin seria l'esmorzar doncs més convenient. A veure, va, comencem pels més petits de la casa, que potser també són els que donen més problemes, no?, a l'hora de convèncer del que han d'esmorzar i anar-los-hi al darrere. Què els hi recomanaries d'esmorzar?
Clar, els més petits de la casa a vegades és tenir el temps per presentar-ho bé, no? Perquè si ho presentem de manera avorrida és molt difícil que te'l menys. Però jo estava pensant en un bol de iogurt, imagina't, un bol de iogurt amb algunes fruites de temporada, i podem fer aquí un simulacre com alguna cara, simular quan tenim, com a, amb els toppings, jugar amb algun dibuix.
Ah, fer-ho com creatiu, no?
Fer-ho creatiu, uh-huh, és una opció. I aquí ja tindríem el làctic, la fruita, i per què no un grapat de fruits secs, inclús, uh-huh, si el nen a partir de 3 anys que no hi ha risc d'anuegament, aquí ja tindríem una opció. O una torrada, per què no?
Podríem fer un dia torrada, l'altre dia iogurt canviant. I anar
I si s'aixeca sense gana, cap problema, no es tracta d'obligar-lo, no? A mitjan matí al col·le, un entrepà, per exemple, amb pa amb tomàquet i formatge, és una opció totalment saludable, no?
Boníssim. Pels joves adolescents, allò que estan en edat de créixer, que tenen aquella gana rabiosíssima.
Sí. I que marxen de casa ràpid.
Sí.
I dius, abans de marxar de casa.
Amb aquests adolescents, molta energia, sí, no? Perquè realment ho cremaran.
Ho cremen.
I llavors aquí l'opció seria tornar a l'entrepà de tota la vida, no?, que els avis ens havien fet, que s'emportava l'entrepà, i anar canviant el farcit de dins. Un dia, el que dèiem, amb el formatge, un altre dia perquè no tonyina, un altre dia perquè no amb el bocat, laminat finet, amb un bon oli d'oliva, i després també un grapat de fruits secs, perquè, mira, entre activitat extraescolar i extraescolar, doncs ja té aquest àpat.
I per veure un suc d'aquests de, doncs, que trobem potser al supermercat,
clar, aquí,
per tirar avall tot això?
Per veure l'aigua sempre és prioritari. Si algun dia no pot pel que sigui, el suc sí, però és que el suc és un aliment que no t'aporta res. O sigui, per hidratar-te jo soc més partidari de l'aigua,
clar,
i després, mm, la fruita si pot ser que se la porti ell de... per anar mastegant, també. És que inclús l'energia serà més dosificada. Si es pren un suc, farà un pic de glucosa allí, l'energia, vale, serà momentània, no? Però és que per aguantar tota la jornada, millor una peça de fruita.
Ara que has dit això del pic de, no, de glucosa, sí que és veritat que hi ha gent que, tot i fer un bon esmorzar, o sigui, esmorzar potent, Andreu, cap allà a les 12 aproximadament tenen com aquesta baixada, no?, que et notes com que el cos defalleix. Així, recomanes això mateix, doncs una peça de fruita...
Mira, una peça de fruita, o us diré el que faig jo. Jo porto com una petita carmanyola amb avellanes, ametlles i xocolata 85%.
Això ens agrada. Oh. Molt bé.
És fantàstic.
És fantàstic.
I arribes, sí, i trenques, o a mitjan tard.
Perfecte.
Jo, per exemple, que avui tinc 3 hores de classe, que fem un descans a la meitat, i aporto la meva carmanyola amb, sí, fruits secs, que vaig variant. Un dia nous i ametlla, l'altre dia avellanes, torrades, important, sense fregir, no d'aquestes que estan fregides amb mel i tot això, no. Fruits secs normals, torrats, i, per què no,
un trosset.
Dos quadradets
però cada dia,
de xocolata.
Sí.
Cap problema.
70%, eh?
Jo faig 85%, 70 seria el mínim. Si vull ser 85, millor.
El filtre seria 70.
Bueno, ja està bé. Hi ha aquelles xocolates a vegades amb caramel, ametlla, galeta, això ja...
Xocolata pur i ja està. O la fruita talladeta de casa, perquè no un bol tipus Macedònia... Ja
això està molt bé.
Sí.
Va, i acabem i sortim potser d'aquesta zona o aquesta franja d'edat amb una vida físicament interessant i ens movem, doncs, a això, a gent, doncs, a persones més grans que potser tenen una vida més sedentària, però que tot i així, doncs, mira, ells potser sí que tenen el temps per preparar-se, doncs, un esmorzar més complet.
Pues mira, amb la gent gran és molt interessant la pèrdua de massa muscular per l'edat, aquesta sarcopènia que parlen els experts, no? Que no s'oblidin de la proteïna, és la meva recomanació, perquè molts cops, clar, per problemes de la dentició, perquè no tenen temps, tiren de lo fàcil, no? O un esmorzar amb magdalenes, no?
Mm.
O, llavors, aquesta proteïna és important que estigui, no? I també... el mateix que els nens, però ha adaptat una mica les seves capacitats de mastegar, no? Llavors aquí una mica seria trobar el punt de trobar la manera de... El iogurt és molt fàcil, no?, incloure'l. També, bueno, trobar la manera d'incloure el iogurt, perquè no de quan en quan algun tipus de pernil salat, no? Els fruits secs es poden fer triturar i com a espolvorejats damunt de la torrada, perquè és un aport de...
I gelatina, que hi ha alguns que també...
La gelatina és una... Per hidratar va bé, però és que és una proteïna poc completa.
Anda, abans, mira, doncs o sigui, això està bé que
ho diguis. A nivell de proteïna sí. No és completa. Llavors, abans et diria, pot ser la doble llet en pols, que es parla molts cops, és a dir, la llet normal, més enriquit amb llet en pols. Això és molt interessant a nivell proteic, perquè ja tens aquí la doble ració, no? O l'ou. L'ou és molt versàtil i és molt complet.
A mi ja m'ha obert la gana, eh?
Uf,
i ara ja no és hora d'esmorzar.
Vull dir que és molt senzill de fer, tallaret a làmines.
Ui, boníssim.
Amb una torrada així, que no sigui el pa tan, aquest pa tan dur, sinó un pa més tovet, no? Amb l'ou. Per què no? És una opció de... I ho tenim aquí, al final és varietat.
És varietat, i jo acabaria amb aquesta reflexió, no, Marta, Andreu? Justament que els esmorzars, allò, aquella idea que tenim, no, que deia el Pardina, cada dia esmorzo el mateix, malament. O sigui, varietat.
Jo feia això d'aliments que toquin. No varietat de...
Mira,
donuts,
avui, clar, ara.
Vale, aliments fora. Que toquen. Perquè si tenim els aliments que toquen, és molt més fàcil a casa. Mira, vaig a buscar un plat, em vaig a buscar
un
fruit
sec. És més fàcil, no? Després de
no
de
ser tenir. Avorrits per esmorzar, la recomanació final.
Doncs, Andreu Prados, ha estat un plaer, com sempre.
Plaer,
moltíssimes
com sempre.
Gràcies. Cuideu. Que vagi molt bé.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Dos minuts que passen de 3:15. Moment ja de recollir, gràcies a l'ajuda de la Mercè Mondelo. Mondelo, com estàs?
Mercè Mondelo,
perdó,
Villalba.
No, clar, espera't, és que anava a dir rectifico. Villalba, això està bé, eh? Perquè avui sabem que la Vanessa, es diu Vanessa Carrasquilla Parera, i espera't, que ara se m'ha anat del cap la... No, tinc aquí la nostra Eva Cervera, que es diu González.
Que fort, és que clar, coneixes a la gent només clar, pel primer no. cognom i el segon quan el descobreixes.
Mira, el TH, no sé quin és el segon cognom de TH, que ho preguntarem.
Ja
la Vallejo Moriana i el Francisco Casas.
Això quan anàvem al col·le, els companys de classe els coneixíem tots. Pel nom i els dos cognoms, te'ls sabies tots.
Sí, és correcte.
De carrerilla.
I fins i tot l'aniversari. Jo encara recordo aniversaris de gent amb qui ja no em porto.
Sí?
A qui anàvem a primària perquè tots ens els estudiàvem. Vosaltres no ho fèieu, això?
Els aniversaris?
Sí.
Anda, jo no. No et recordo.
No, jo prou feina, recordo el meu.
Vaig anar a una escola de tenista, veig.
Ai, que és bona. Villalba, a veure, què ens has presentat avui? O sigui, per on comencem aquest repàs?
Avui TikTok, ens agrada moltíssim. I amb una pregunta. De l'1 al 10... Com de fans sou del programa La Ruleta de la Suerte d'Antena 3? Si haguéssiu de dir un número.
De l'1
al 10? De l'1 al 10.
3.
Caram,
màxim.
No massa, no?
És que una mica vint... O sigui, encara el fan, no?
Encara el fan.
A mi em generava una tristesa veure la gent del públic fer aquells càntics com abduïts.
I la ruleta, que se li diu, la roda...
Que pesa.
Pesa la vida. Jo tinc una amiga que va anar-hi, va participar... El dia de Cap d'Any, bueno, perquè era gravat.
Físicament interessant, mora la ruleta.
No hi arribava. Vull dir, era... No, costava la vida, girar aquesta ruleta.
Doncs tu, perquè has tingut l'experiència d'aquesta amiga teva que t'ho ha explicat, però hi ha molta gent que veu cada dia la Ruleta de la Suerte i no sap alguns d'aquests secrets, doncs els podem saber gràcies a TikTok.
Aquesta versió...
És la intro de la ruleta.
Sí,
la van actualitzant,
és,
suposo.
És que la trobo molt actualitzada.
Molt moderna. No? Sí. És que clar, és que ja fa que molts anys que van amb aquesta sintonia. Doncs TikTok ens revela alguns d'aquests secrets. Si anem a parar fins al compte d'Edu Calle, que és periodista i reporter de televisió, que ara és a La Sexta, i trobem una recopilació dels seus millors moments de televisió. És un home que es mira molt al Malik. Però a banda d'això... també ens explica com treballen des de dins i podem veure la televisió des del darrere. I en l'últim vídeo hi trobem les respostes a moltes de les preguntes que es fan als telespectadors, com per exemple si realment la ruleta pesa tant, que ja la Mercè ha dit que sí,
molt.
Que ho ha pogut comprovar de segona mà, però n'hi ha més.
Uno de los elementos imprescindibles de la ruleta de la suerte es su famoso panel. ¿Pero qué se esconde detrás de él?
Es lo que tenemos que buscar en este panel, ¿vale?
Porque además de mucho cableado, como cualquier pantalla de tele, nos encontramos con algo inesperado como es esto. Un espejo donde intuimos que alguien se retoca al menos los labios.
¡Apa, tú!
Clar, tenim aquella noia que ens ajuda a descobrir les paraules.
Sí.
Doncs a darrere... té un mirall per anar-se retocant a cada moment.
Carai.
De fet, el periodista Edu Calle ens ensenya com allà hi ha algun element de maquillatge. Coses que no es veuen des de la televisió. També hi ha altres secrets amagats, ho deia la Marta al principi, el públic, no? Aquest factor tan determinant del programa.
Que els hi deuen donar per esmorzar.
Poca cosa. Estan desganats, eh?
Esmorzar no ho sabem, però els hi donen una xuleta.
Y no nos podemos olvidar de algo tan importante en este programa también como es su público, siempre tan entregado con cada una de las canciones de la orquesta. Sonríe, canta y baila, que esta vida está de lujo. ¿Pero por qué se la saben tan bien? Porque tienen chuleta. Aquí están las letras de cada uno de los temas.
O sigui, no només vas fins allà amb les hores de transport, que això significa t'asseus per veure tot el programa, el temps d'espera, el temps posterior. A més, has de cantar i aprendre't les lletres que estan totes apuntades en un paper, com ens demostra aquest TikToker.
És tristíssim. I a més, quan gira la ruleta, tenen càntics, també.
Sí,
a por el bote, tot això.
I tant, tira de la ruleta.
Clar, però és que a més tots ho canten a l'hora, però ja se'ls nota que no els hi ha sortit d'ells, que algú,
això
el regidor...
Perquè ara m'han canviat molt. Hi ha tants càntics que es perden i quan vols arriscar tant es trenca el sac, no?
Clar. Hi ha problemes.
Doncs escolta, moltes gràcies, almenys, mira, descobrim aquests detallets que no es veuen. Us sembla si saltem ara cap a Twitter?
Ai. Sí, perquè ja tenim a prop el 8 de març, les fotos de perfil de molts mitjans, usuaris, empreses, ja començaran a fer el vestit lila, això de proclamar que estan defensant la igualtat de gènere només quan els convé, que són aquests dies previs i posteriors al 8 de març. Un concepte que en anglès es coneix amb el nom de purple washing, però... que ara també té nom en català. Si voleu referir-vos-hi, que sapigueu que hi ha una nova proposta. És la de la lingüista Míriam Martín Lloret, que per cert va venir aquí al magazín de Ràdio Estel. I el seu concepte...
Quin és?
És blanqueig lila o blanqueig violeta.
Blanqueig violeta.
Re de purple washing, si voleu referir-vos a aquesta tendència.
Em sembla bé.
Blanqueig violeta.
Sí, perquè diu les coses pel seu nom, també,
sí,
no?
Oi?
Perquè el purple...
Però inclou dos colors, Aquí hi ha un petit conflicte, no?
Sí, clar, això és veritat.
És el blanqueig, el fet de blanquejar.
Sí, 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 és correcte.
Però el concepte, vull dir que és... no? Que denuncia, diguéssim, l'altre és com, bé, tot és positiu, no? El que fem és aquest purple washing, netegem. No, aquest està denunciant,
sí,
no?
Sí,
que el que està fent...
Ho hauríem de consultar la Pi Bernat, això.
La Pi, bé, mira, que ens demanarà la paraula, sens dubte. Molt bé, Míriam Martín Lloret, a mi m'agrada. No sé, vosaltres també.
Sí, no,
sí?
I tant.
A favor.
Veurem si s'acaba quedant com el Pesca Clics, que aquí el fem servir molt.
Moltíssim.
Aquest clickbait que hem batejat així.
Sempre el fem servir, gràcies a tu, que ens ho vas dir.
I a l'Optimot, que està sempre.
També, també.
També, a la White. Com també a la White heu d'estar, amb les nostres xarxes socials, al món de l'ofici, amb el cap, dient sí.
És que tenim teca bona.
Però escolta, això, vull dir, la part magazine, i diria que també el Camins.
Sí, sí. Us encarregueu de nutrir-nos de continguts. Estem parlant del YouTube de Ràdio Estel, on hi trobem acústics d'artistes que van passant pels micròfons d'aquesta casa. De fet, l'últim acaba de sortir del forn. És aquest acústic meravellós de Gessamí Boada.
Mírate, ya no estás ahí. Mírate, sonríete otra vez.
Ens ha deixat...
Mira, Mondelo, que estàvem les dues aquí a l'estudi i ha estat al·lucinant, i el batec que ha fet i com ha creat, no?, el clima, tot, vull dir, amb la seva veu.
Exacte, només amb la seva veu, sí. És que a capella, sense res més, que és molt difícil fer això i aconseguir arribar tan directament, doncs ho ha fet amb aquest tema que es diu Ja no más, un tema que va fer fa 2 anys, amb motiu precisament del 8 de març, ha quedat rodoníssim, i que és una protesta contra la violència cap a les dones, que ens ha cantat en exclusiva, per cert, aquest matí, perquè no és arreu més que en un vídeo del seu Instagram.
Sí, ha dit que en un vídeo exacte, i que és una de les cançons que no surten a cap disc seu, de la Gessamí Boada, però que sí, interpreten el directe, no? Però que en exclusiva, doncs, avui ens l'ha cantat aquí al matí. Escolta, encara n'hi ha més...
Sí, és que...
Què va passar divendres
en aquests estudis?
Jo vaig escoltar.
Es va viure un moment èpic. 4 mariachis van irrompre el directe de Camins, amb Rafa Sanahuja sorprenent-lo a la secció d'Olma Giró i regalant-nos una versió de Cielito Lindo que també podreu trobar al YouTube de Ràdio Estel.
¡Viva México, cabrones!
Guaita, aquest és el Rafa.
Estava pletòric, el Rafa.
Jo estava escoltant el Camins, perquè ja sabeu que és per mi addictiu el Camins, cada dia a les 8, i vaig dir, Rafa, tio, estàs entregadíssim. I el Rafa, què haig de fer, Raga? Què haig de fer? Home, Olma Giró em porta, doncs, aquest grup de mariachis i ho van gaudir. I la veritat és que va ser molt interessant, l'entrevista que els hi va fer a posterior. Per tant, estarà al YouTube, també.
Ja hi és.
I diria que, si sou seguidors també del Camins, vau poder escoltar que hi havia una dedicatòria a TH, també, amb una de les cançons, que és, per cert, Fernández. Ara direu
Toni
que...
Toni Herbas Fernández.
Fernández. Mira, ja està, doncs ja sabeu. Avui sí. He de dir Fernández per posar en valor el segon cognom. Ho deixem aquí, no tenim temps per més. Què?
Fins demà.
Fins demà i marxem amb música. És que es volia colar l'ultrasó, però escolta, mira, ja fem com justament aquesta cançó, no?, de Maria del Mar Bonet i els Manel, amb aquest Per la bona gent, que és un tros de tema, doncs que forma part de l'últim disc dels Manel, ja fa uns dies d'això, Jarque?
Sí.
Però és que ja Joan Manuel Serrat i Maria del Mar Bonet ja han estat investits doctors honoris causa per la Universitat de Barcelona. Acabem amb aquesta cançó i d'aquesta manera volem saber quin era l'ultrasó d'avui.
Doncs mira, si escoltes precisament molta música de mariachis, pots agafar mal de cap, acabar amb una mica de, no, de tabalamenta, i va molt bé, doncs, prendre't una aspirina, que era doncs, la resposta de l'ultrasó d'avui.
Doncs moltíssimes gràcies, Jarque, gràcies, Mondelo, per recollir. Nosaltres no tenim temps per més, ho deixem aquí per la bona gent, Maria del Mar Bonet. Que vagi bé, fins demà a les 8.
Ràdio Estel.
Ahí vamos.
Tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música. Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona, ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.